Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha declarat aquest matí i també en la sessió d'aquesta tarda del judici per l'1 d'octubre. Davant de les preguntes de l'advocat Melero, Trapero ha dit que el dia de les votacions algú va decidir trencar la coordinació entre els cossos policials i les reunions es van anul·lar. Trapero ha defensat l'actuació que va fer la policia catalana el dia del referèndum i ha assegurat que aquell 1 d'octubre va encarregar ell mateix el màxim d'efectius per fer el màxim d'esforç, com així va ser, dintre del possible. Canviem de qüestió. El PP ha anunciat que una proposta que consisteix a retardar l'expulsió de les immigrants sense papers embarassades que vulguin donar un fill en adopció seria una de les mesures incloses en la llei de suport a la maternitat que els populars volen aprovar si arriben a la Moncloa. La proposta de Pablo Casado en concret és que les immigrants en situació irregular que expressin el seu desig de donar un fill en adopció no siguin expulsades mentre estiguin embarassades. Després d'aquesta iniciativa hi ha hagut una reacció de partits polítics i entitats molt dura contra aquesta proposta, qualificant-la d'inacceptable. L'Hospital del Mar s'ha convertit en el primer centre de l'Estat espanyol que utilitza cirurgia làser per tractar l'epilèpsia i els tumors cerebrals, fins ara inoperables. Dels 20 casos que s'han tractat al continent, 3 s'han analitzat en aquest centre de Barcelona, que espera fer unes 10 intervencions cada any. És una tècnica precisa, segura i que evita riscos a l'hora que es cursa els dies que els pacients han d'estar ingressats. El delegat del govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, s'incorporarà a la candidatura de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, encapçalada per l'exconseller Joaquim Forn, jutjat aquests dies al Suprem. Mascarell, que havia anunciat que seria candidat a l'alcaldia com a independent, ha decidit finalment anar a la llista de Forn, El Sartadi i Neus Munté. Mascarell, doncs, acabarà ocupant el quart lloc de la llista. I l'advocacia de l'Estat ha portat al jutjat 6 ajuntaments de les comarques de Girona que van donar suport a la resolució del Parlament que reprovava el rei Felip VI per haver justificat la violència de l'1 d'octubre. El jutjat els dona 20 dies perquè li envien els acords aprovats el novembre passat. I destaquem per tancar aquest informatiu que a 8:15 d'aquest vespre es presenta al Centre Tarraconense al Seminari de Tarragona la publicació de les actes de les terceres jornades d'història mossèn Sants Capdevila i Feliu, sota aquest títol, Les minories socials i la justícia a l'època medieval i moderna. Hi intervindran Antoni Jordà, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, que presentarà l'acte, i també participaran Manuel Fuentes, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, i l'editor Manuel Rivera. A 8:15 del vespre, al Centre Tarraconense, al Seminari de Tarragona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia amb Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Avui parlaré d'un tema poc conegut, la composició de l'Alcorà. La tradició musulmana afirma en contundència que l'Alcorà reprodueix literalment el que Déu dictà a Muhammad. Aquesta afirmació no es pot discutir, però en els primers temps de l'Islam van haver-hi erudits que dubtaren que el text canònic fos realment la revelació rebuda. Al segle IX aparegueren obres que parlaven de la manipulació de l'Alcorà. La qüestió de l'alteració de l'Alcorà aparegué relacionada amb els problemes de la successió de Muhammad. Les dues qüestions, falsificació i drets successoris en el lideratge de la comunitat, han anat estretament unides. Després de la mort de Muhammad, el seu gendre Ali pretengué succeir-lo, però perdé la disputa amb un altre sector de musulmans. Els partidaris d'Ali afirmaven que els seus contrincants, a fi de barrar-li el pas, manipularen l'Alcorà. Tingueren oportunitat de fer-ho. L'Alcorà, en vida de Muhammad, s'havia transmès oralment. Eren missatges per ser recitats. Després de la mort de Muhammad, els primers líders de la comunitat musulmana decidiren passar de la tradició oral a un text escrit per por de perdre el record dels seus ensenyaments. Aquí començà tot. Deixo per uns següents comentaris explicar com acabar tot.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, dia en què declara Josep Lluís Trapero en el judici del procés, volem analitzar el paper de les parts en aquesta llarga vista oral. Ens preguntem qui és qui, tot i que pot semblar obvi. L'actitud del president del tribunal, Manuel Marchena, un tribunal, per cert, format amb, per 7 magistrats, amb els altres jutges, com també el paper que estan tenint els fiscals, les defenses, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular, pensem que ens pot ajudar a entendre el que és aquest macrojudici. Un judici que és sobre uns fets que, com sabeu, es van produir entre el setembre i l'octubre de l'any 2017 i que té, certament, moltes connotacions polítiques, però també social i, lògicament, judicials, així com un gran impacte social. Això, unit al fet que sigui públic, atorga encara una responsabilitat afegida als qui realitzen la seva feina professional amb la toga. Segueixen les declaracions dels testimonis amb molts elements de debat i de reacció social. Després de la prova testifical arribaran la pericial, els autors d'informes tècnics encarregats per les parts o pel jutge instructor per demostrar o tombar els indicis contra els acusats i la documental, amb la reproducció a la sala de tots els documents que presentin les parts, incloent-hi vídeos. Finalment, la fiscalia, l'acusació i les defenses emetran els informes amb les pròpies conclusions. També es preveuen noves declaracions finals dels acusats. Estem davant d'un judici qualificat de moltes maneres, com també sabem tots, però que en qualsevol dels casos tindrà una evolució i un final, això sí, encara molt incert. Tenim amb nosaltres, en directe, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el també advocat, exdiputat, entre altres coses, Toni Picó. Bona tarda, també.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, qui és qui en aquest judici? Perquè tenim la idea que sempre en un judici hi ha jutges o tribunal, defenses i acusacions, i els acusats o acusades.
Sí, a veure, aquí una de les coses més curioses és que és el Tribunal Suprem el qui està fent aquest judici. Això ja seria el més interessant, perquè normalment el Tribunal Suprem el que fa són conèixer dels recursos de cassació interposats contra les sentències dictades doncs, per l'audiència provincial de cada una de les províncies, no?
Normalment no en fa, però pot
no
fer-ne, com s'ha demostrat.
Pot fer, i per què? Perquè hi ha el que existeix com a aforament, que vol dir que aquestes persones que estan aquí acusades tenen per a la seva condició doncs, de diputades o de parlamentàries aquest dret a que sigui, diguéssim, judicat als seus actes per al Tribunal Suprem en aquest cas. Després estaria el fiscal. El fiscal és qui sosté l'acusació, podríem dir, pública, que vol dir és l'Estat contra, el que es diria l'Estat contra.
Val? En nom de l'Estat s'acusa aquestes persones.
Exacte, en nom de l'Estat. Després també hem vist la senyora Seoane, que està, diguéssim, defensant els interessos particulars del govern, o sigui, podríem dir de l'Estat, però en quant al delicte de malversació. Perquè si solament fos el delicte de rebel·lió, potser no estaria aquesta senyora.
L'advocada de l'Estat, eh?
L'advocada de l'Estat, exacte. L'advocada de l'Estat defensa el delicte de malversació perquè d'alguna manera hi ha hagut una apropiació de diners públics. Llavors l'Estat aquí ha d'estar personat com a part perjudicada. D'acord? I després hi ha una figura molt discutible, però que està, diguéssim, a la Constitució, que és l'acusació pública. Perdó, popular.
L'acusació popular.
L'acusació popular. L'acusació popular és una possibilitat dels ciutadans de que tots podríem, diguéssim, personar-nos amb un procediment, doncs exercir aquesta acusació, però que d'alguna manera sembla que vulgui suplir a l'acusació que ja fa el fiscal, el Ministeri Públic, amb la qual no seria necessària, però bueno, és possible, però existeix a Espanya, però hi ha molts països que no la tenen, perquè d'alguna manera el fiscal ja compleix aquesta funció. No?
L'advocació de l'Estat, per tant, substitueix el que seria una acusació particular en un altre tipus de judici, no?
Sí, d'alguna manera està l'Estat personat com a víctima, podríem dir.
En un judici de dimensions més petites seria un advocat de l'acusació personal.
Exacte, exacte. El que passa és que aquí, diguéssim, per exemple, es persona sempre l'advocacia de l'Estat amb delictes contra la hisenda pública, perquè, clar, aquí, diguéssim, els diners són de l'Estat.
Sempre presumptes delictes, encara, evidentment.
Sempre parlem de presumptes, evidentment.
Sí, sí. Sí. I el cas de l'acusació popular, per què l'exerceix un partit polític? Perquè és possible, també, clar, amb la Constitució a la mà.
Realment,
com a persona jurídica, diguéssim.
Sí, és una circumstància, però la podria acusar, podria haver-hi una persona que volgués personar-se com a acusació i també podria estar. El que passa és que moltes vegades, quan hi ha moltes associacions que volen exercir l'acusació popular, el que demana el tribunal perquè no hi haguessin, doncs, 7 advocats és que, independentment de qui vol exercir-la, quedés representada solament per una direcció lletrada, podríem dir.
Doncs, molt bé, aquestes són les parts i, evidentment, els acusats, que són 12, perquè hi ha 9 en presó preventiva i 3 que no estan empresonats i que no estan acusats de rebel·lió, sinó d'altres dels delictes.
Sí, aquí cadascú, pues, hem anat veient com alguns defensen més per la via de l'estratègia política, diguéssim, altres busquen una línia més tècnica, però hi ha una cosa important, que en realitat ja està bé que hi hagi diferents estratègies perquè totes beneficien a la resta, jo entenc.
Són com complementàries.
Són complementàries.
De fet, senyor Picó, cal recordar que en aquest sentit, el Lluís Batlló ho ha explicat fantàsticament, cal recordar en aquest sentit que existeix un advocat, una figura de l'advocat, en aquest cas, que és el coordinador de les defenses, no? Anomenat coordinador de les defenses, no? Que ho exerceix en Quico Homs. No?
Exacte. Homs, sí. No?
I en algun moment, perquè ara se'ns escapen tots els detalls, cada dia moltes hores aquí, en algun moment Francesc Homs està fent una representació conjunta de tots?
Sí, en algun moment ha formulat preguntes a alguns testimonis, oi?
Sí.
Sembla recordar. Se suposo que en aquest sentit, en Quico Homs, amb la referència que feia en Lluís Batlló, que en certa forma aquestes diferències de la defensa, cadascú en un nivell més tècnic o un nivell més polític, posant l'accent més en la tècnica que en la política, i al revés, pot beneficiar a tots plegats. Existeix la figura d'aquest advocat coordinador, en aquest cas, que no és obligatòria, no? Que suposo que posa d'acord a totes les defenses, cadascuna amb els seus interessos, no?
Sí. No sé si volia dir alguna cosa més.
Sí,
això,
sí.
Endavant, endavant. Sobre el funcionament del judici.
Jo volia incidir en el tema de l'acusació popular, no? Que el Lluís ens ha explicat perfectament. No és la primera vegada que un partit polític exerceix l'acusació popular. Sembla recordar, per exemple, UPyD. En alguns casos també l'havia exercit en el seu moment, no? Sí. I fins i tot no partits polítics, sinó associacions. Recordo que l'associació d'usuaris de la banca,
sí.
Després va passar...
Bueno, i aquella famosa de Manos Limpias, que també
Manos
està...
Manos Limpias!
En el cas d'Urdangarín.
Exacte. Sí. No?
Un sindicat que, permeti'm que ho digui, no coneixia ningú.
No. Per tant, potser és una figura que s'hauria de repensar una mica, no? Sí. En aquest sentit, perquè un partit polític que exerceix l'acusació popular, i a més en un cas com aquest, d'una forta, una forta accent polític, sense cap mena de dubte, i a més en període d'eleccions, crida bastant l'atenció. Diguem-ho així suaument.
No. Jo estic totalment d'acord amb el Toni. De fet, aquella famosa, no sé si us en recordeu, la doctrina Botín, va sortir perquè el que va evitar el Suprem és que la sola a l'acusació popular pogués portar a judici amb una persona.
Exacte.
Perquè no hi hagués aquesta, diguéssim, contravenció a el que poguéssim dir l'acusació pública del fiscal.
En el judici sobre Botín es va aconseguir que no fos l'acusació popular.
Que no fos, perquè era l'única que sostenia l'acusació.
Si únicament l'acusació popular sostenia aquesta acusació, no es podia continuar en aquest sentit, sinó que el Ministeri Fiscal havia de donar recolzament.
I de quina manera es pot replantejar l'acusació popular? Limitant, per exemple, agents o persones o entitats que es puguin exercir-la?
Jo crec per la via de l'interès legítim. No sé si estàs...
Clar, jo entenc que l'acusació particular pot estar allà com a víctima, bueno, faltaria més, diguéssim, donant impuls al procés més enllà del que pugui fer l'acusació pública. Però no s'entén massa. Hi ha algunes figures jurídiques a la Constitució que va sortir el 78, que ara podríem discutir tot el títol 8è de les comunitats autònomes. Doncs també, o el jurat, que va sortir una mica, però que no hi havia una tradició de jurat al nostre país, no? I l'acusació popular semblava quelcom modern, però que s'ha vist, com diu el Toni, per la pràctica, que a vegades s'ha defensat una mica interessos, podríem dir, una mica foscos. No?
Extrajudicials,
extrajurídics, sí, o extrajudicials.
Sí.
Bé, doncs a veure si es pot replantejar, ara, més enllà d'aquest judici en concret, sinó de cara a altres ocasions. Senyors, i parlant de qui és qui, una figura important avui és Josep Lluís Trapero, que declara com a testimoni, però en canvi està encausat en una altra causa, no? Com s'entén això? És a dir, ell declararà aquí com a testimoni i després a l'Audiència Nacional haurà de ser
com
a banc dels acusats, no?
No, és molt curiós.
En aquest cas, a llibertat provisional.
A veure, tot això té un fons, i és que el Tribunal Suprem, en un moment donat, no va voler tenir una macrocausa en relació al judici del procés. Llavors, hi ha tres causes importants. La del jutjat d'instrucció 13, per el que podríem dir los mandos intermedios de totes les persones que van contribuir al referèndum. Després hi ha a l'Audiència Nacional, que està imputat el senyor Trapero, i sembla que hi ha una intendent que també està imputada, i després hi ha els Tribunals Suprem. Però això que tu dius, Ignasi, és molt curiós, perquè és la raó per la qual el senyor Trapero declarava com a testimoni, però estava al costat, no sé si això ho heu vist, a la seva advocada, la Olga Tubau. No?
Exacte.
Per què? Perquè en un moment donat, la Olga Tubau pot dir-li: amb això no contestis, sempre i quan les preguntes que li fes si poguessin ser perjudicials les respostes per al senyor Trapero, ell tenia dret a tenir aquesta defensa, però és que el com realment particular i molt, molt curiós. Bueno, de fet, hi ha molts testimonis d'aquest judici que són processats en l'altre o l'altre procediment del jutjat d'instrucció 13 que s'han negat a declarar.
I estan al seu dret.
Absolutament, sí.
El que passa amb Trapero és que en algun moment donava la sensació que se li preguntava com a acusat més que no pas com a testimoni. Donava aquesta sensació.
Bueno, fixa't que en aquest sentit,
fiscal,
el president del tribunal...
Ha hagut de cridar l'atenció a un fiscal, concretament, aquesta tarda.
Dient que no eren procedents algunes de les preguntes que se li estaven formulant.
Sí.
Preguntes, per exemple, sobre si vam actuar o no, els Mossos, en fi...
Sí, el que passa és que jo crec que el senyor Trapero, molt ben assessorat per la seva advocada, ha fet un relat que no tindria per què negar-se a declarar, perquè, com que és el mateix relat, fil per rata, banda, que haurà fet davant de l'Audiència Nacional, doncs és un relat molt verosímil, que vull dir que parteix d'una base, i és que a partir de l'ordre que va donar la magistrada senyora Armas del Tribunal Superior de Justícia, tot el desenvolupament de l'operatiu és molt discutible, com és discutible, no sé, com és discutible a vegades una estratègia processal, no? Tot es pot discutir. I, de fet, la solució que va adoptar el senyor Pérez de los Cobos, a la vista està que tampoc va ser la millor de les possibles.
Amb actuació, vaja, en entrades violentes d'agents de la policia i la Guàrdia Civil a col·legis, efectivament, tothom ho sap. Vaja.
Exacte, llavors quasi podríem dir que el senyor Trapero estava, diguéssim, va ser més encertat amb la seva estratègia, independentment de diguéssim, de lo que pogués haver passat amb el referèndum, que com que ja partia de la base de que era il·legal, doncs el senyor Rajoy podria haver-lo donat per il·legal.
Sí, sí. No? En la seva declaració, en Trapero, però de manifest claríssimament que ells van complir, complien les instruccions donades en aquest sentit per Fiscalia, i que en cap cas es va separar de les instruccions que se li havien donat com a ordre judicial. No?
Ell ha volgut deixar clar en tot moment, i de fet encara està declarant, ara s'ha fet un recés en el judici, però continuarà declarant, contestant a les defenses, per exemple. Hi ha hagut un moment que ha dit que Joaquim Forn havia garantit que els Mossos assegurarien les votacions de l'1 d'octubre i que això tenia un punt d'irresponsabilitat dintre d'aquesta desvinculació seva de la política. Clar, però això és una mica delicat, no?
Mira, això potser el Toni potser ens pot donar la resposta, perquè a vegades els polítics, no, Toni, poden fer una declaració política dintre de, podríem dir, el que és l'àmbit de la política.
Exacte.
I després cada un fa la seva feina, perquè també ha dit el senyor Trapero que el senyor Forn no va ser en absolut intrusiu amb la forma de fer dels Mossos. No?
Exacte.
O sigui, que ha repartit.
En aquest sentit, jo penso que s'ha diferenciat, trobo encertat diferenciar el nivell polític del nivell tècnic funcionarial. Enteneu-me? Vull dir, els Mossos d'Esquadra no són polítics. És un cos de seguretat de Catalunya. I en aquest sentit està conformat per persones que són funcionàries, persones que són tècniques i especialistes en la seguretat i en l'ordre públic. No? Per tant, en quin form, com a conseller, en aquest sentit, cap polític de la seguretat fa les seves funcions, però els Mossos d'Esquadra, en aquest cas l'intendent en cap, no? En Trapero, feia les seves funcions com a funcionari de Mossos d'Esquadra. Crec que no, són dues funcions totalment diferents.
Una altra cosa són les opinions que molts ciutadans poden tenir, si ho van fer millor els Mossos, si ho van fer pitjor, si haurien d'haver desallotjat els col·legis o no.
I sobretot, el més rellevant, veurem el tribunal, com ho considera. No?
Clar, que és el que té l'última paraula aquí. No? La deliberació serà llarga, això també és previsible.
Sí. Sí, el que passa és que tampoc en realitat ha sortit de moment cap veritat o cap realitat que no poguéssim ja imaginar-nos, no, abans inclús del judici, perquè tothom està fent el paper que més o menys ens podíem imaginar. Perquè, clar, la declaració del Trapero és antitètica absolutament respecte a la declaració del senyor de los Cobos. Bueno,
I són testimonis que han de dir la veritat, no?
Que han de dir la veritat. Llavors, bueno, és un tema d'interpretació, no?
Sí, d'acord. Estic d'acord amb el que diu el Lluís en aquest sentit. A més, tinc la sensació de que és més a nivell periodístic que s'està posant el focus en determinades declaracions, a vegades d'una banda, a vegades d'una altra, però a nivell jurídic tinc l'impressió de que no s'estan donant nous fets o demostrant nous fets que no coneguéssim, no?, en certa forma.
Per tant, el tribunal ho continua tenint difícil. Ja sap que ho té difícil per deliberar,
bueno,
suposem.
Jo crec que, a veure, hi ha dos temes que hem comentat alguna vegada. Un, si el nivell de violència que es va donar pot donar lloc amb un delicte de rebel·lió, amb això el tribunal de Schleswig-Holstein, potser un tribunal més allunyat de la realitat nostra, potser va encertar i va dir que no era un nivell de violència suficient per en el cas, diguéssim, del delicte de traïció, que és l'homònim al delicte de rebel·lió espanyol, i després el tema de si tenia repercussió jurídica o no la declaració d'independència, que això, més enllà de l'engany que es pogués fer al poble de la gent que volia, diguéssim, anar a votar, és una realitat, des del punt de vista jurídic, perquè no es va dur la publicació de la declaració de la independència. Va ser una espècie com de performance o...
No declaració sé, política, han dit alguns
política,
dels acusats.
Però jurídica, no.
Bé, avui ens acompanyen en el col·loqui del Mirador de l'Actualitat l'advocat penalista Lluís Batlló i el també advocat i exdiputat Toni Picó. Tenim una pregunta, com cada dia, a través de radioestel.cat podeu respondre, amics oients, teniu temps fins demà, però us animem a fer-ho ara. Guadalupe, bona tarda, quina és la pregunta?
Bona tarda, doncs la pregunta d'avui és quant de temps dediques cada dia a seguir el judici de l'1 d'octubre? Teniu tres respostes. La primera és que gens o molt poc, la segona que un màxim de 2 hores i la tercera que més de 2 hores.
Gràcies, Guadalupe. Bé, avui volem copsar perquè certament molta gent està interessada i seguint el judici, que és públic, i altres persones van seguint-lo o altres, si em permeten l'expressió col·loquial, passen de tot. Tenim gens o molt poc, un 33%. Per tant, un de cada tres oients s'estan assabentant més o menys del judici, però gens o molt poc. 42% és l'opció més votada, un màxim de 2 hores, per tant, molts oients estan entre 1 i 2 hores, per dir alguna cosa, i un 25% més de 2 hores. Aquí entrarien els qui senten tot el judici o estan constantment amb els auriculars.
I què faran quan acabi el judici? Tindran una gran frustració.
O seran uns grans especialistes.
Sí, una altra de les bondats és que molts poden aprendre, no? Vostès que són experts...
Absolutament. Ara comentàvem amb el Toni fora de micròfon, per exemple, el fet de que els acusats puguin sentar-se al costat dels advocats és una novetat. Que això existeix al Tribunal del Jurat, diguéssim, al procediment del jurat, però no amb un procediment normal, i bueno, no deixa de ser interessant. I a veure, s'ha de dir... intentant ser objectius, que el jutge Marchena, crec que ho estan fent molt bé, perquè la declaració de pertinència de les preguntes està posant tothom al seu lloc, perquè penseu que, a veure, aquí hi ha una panda, diguéssim, una panda, ho dic col·loquialment i amb tot de carinyo, de gallitos a la sala, que déu-n'hi-do, eh? No, deu ser com ser un àrbit amb un Barça-Madrid, saps?
Clar, clar. Has de posar pau de vegades entre la dialèctica, aquí sempre és de paraula, no? Però la dialèctica dura de vegades d'uns i altres,
clar.
No?
Ah, clar.
Sí, diu vostè que ho està fent bé, el que passa és que sempre, tenint en compte el context social que vivim aquí, el conflicte polític de fons i com veuen els catalans el judici en un sentit i en un altre, evidentment no és fàcil que sempre sigui elogiat. És a dir, que també està sotmès a crítiques, i alguns dies crítiques
sí,
importants, també.
El que passa és que, a més, a veure, un judici televisat,
sí.
No?
Sí.
I que, a més, molt previsiblement, ja ho han anunciat les defenses, no? que aquest procés arribarà fins a tribunals europeus de drets humans, no?
Sí.
És lògic que el president doncs sigui molt curós amb les formes.
Amb les formes, sí. Uh-huh. Però, en canvi, precisament el fet de que sigui televisat té un problema, i és que hi ha una disposició a la llei d'enjudiciament criminal que fa que els testimonis no poden sentir el que han dit els altres.
Exacte.
Però, clar, aquí no passa, sinó passa totalment al contrari, perquè un testimoni que declara demà pot haver estat 3 setmanes veient el que diuen els altres testimonis.
Segur que superaria les dues hores de l'enquesta, no?
Exacte. Llavors, bueno, clar, pot saber perfectament el que han dit i, diguéssim, treballar la seva declaració en funció dels testimonis anteriors. Això no deixa de ser una cosa rara.
Exacte.
Encara tindrem alguns dies més de declaracions de testimonis, pel que sabem, i després arribaran la prova pericial, és a dir, informes tècnics, documental... Tot això serà llarg. Quina previsió veuen vostès d'aquí al final del judici? I després també els vull preguntar com funciona el tribunal. Aquests 7 magistrats són col·legiats, és a dir, han de deliberar entre tots, voten, ja pot haver-hi vots particulars, decideix per majoria...
Sí, pot haver-hi vots particulars, però clar, deliberen entre tots. El que passa és que hi ha un ponent que és el que fa la redacció de la sentència.
Que no ha de ser el president, necessàriament, no?
No ha de ser el president, no.
És per torn, suposo, és rotatori en
sí.
relació amb altres casos.
Sí.
Sí, no hi ha...
No hi ha un criteri.
No hi ha un criteri. Jo crec que hi ha un criteri de distribució de feina dintre del que seria la secció segona del Suprem, que és la secció penal, però no hi ha un criteri, diguéssim, específic.
Mm. Recordeu que també aquest judici, quan es va començar, es va fer saber que en Marchena, que el president tenia interès que, en tot cas, totes les decisions que es prenguessin sortissin per unanimitat,
sí.
No? Del tribunal. Mm-hmm. O sigui que, en aquest sentit, si és així, que no ho sé si serà, ho veurem, no, en el seu moment, doncs l'interès serà que sigui una decisió presa de forma unànime entre tots els membres del tribunal.
Això passarà quan el judici quedi vist per a sentència, és a dir, quan acabi el judici pròpiament, però que no arribarà encara la sentència fins a mesos després, segurament, oi?
Sí, normalment les sentències poden trigar una mica en funció de la dificultat, no? Per exemple, la última que va ser bastant mediàtica, la del senyor Urdangarín, sí. Doncs va trigar, no sé si 3 o 4 o 5 mesos, diguéssim, perquè, clar, hi havia molts temes a debatre.
I tant, hi ha altres macrojudicis, el mateix de l'11M, o el del cas Malaya, o altres d'aquests que, en diferents tribunals, Audiència Nacional o tribunals autonòmics, s'han fet i que han estat llargs.
Sí, també perquè, a més, s'ha de fonamentar la responsabilitat de cada un dels acusats. Clar. No es pot debatre, diguéssim, o fonamentar-ho en general, perquè una cosa és la senyora Forcadell, una altra és el senyor Forn, una altra és el senyor...
Clar. I en aquest sentit, només podem ser acusats per fets que cometem, no per fets que cometa una altra persona o en conjunt, no?
Exacte, clar.
Bé, estem a punt d'arribar a 6:45. Recordem novament la pregunta que tenim al web radioestel.cat. Quant temps dediqueu cada dia a seguir el judici de l'1 d'octubre? Podeu respondre per una de les tres opcions a radioestel.cat. Ara fem una pausa i després tornem amb la notícia curiosa i amb l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
32è Festival Tradicionarios, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. El dijous 14 de març, presentació del llibre Percudium, tercer volum de la col·lecció Músiques de Tabalers. Divendres 15, Pep Jimeno Botifarra i Ahmed Tuzani. Dissabte 16, homenatge a Pete Seeger, el poder de la cançó, i el concert d'Alessio Arena. Compra les teves entrades a entravium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. 32è Festival Tradicionarios. Més informació a tradicionarios.cat.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer. De tot això, nosaltres en diem la Caixa.
Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui del mirador de l'actualitat en directe, com sempre. Passa un minut i mig de 6:45. L'estem compartint amb els advocats Lluís Batlló i Toni Picó, parlant una mica de qui és qui en el judici del procés i com poden anar les coses les properes setmanes. Anem a la notícia curiosa, que precisament va de judicis històrics. Bona tarda, Guadalupe.
Bona tarda, Ignasi. Sí, doncs, cap dels que estem aquí, penso, sabem com acabarà aquest judici. A mi, la veritat, se m'està fent una mica llarg i qui sap quant temps més s'allargarà. Però bé, a veure si bat el rècord dels judicis més llargs d'Espanya. El premi al tercer judici més llarg de la història d'Espanya va per... El cas d'Hisenda. Va ser una trama de corrupció descoberta a finals dels anys 90 sobre els càrrecs d'Hisenda i empresaris en la Inspecció d'Hisenda de Catalunya. El cas va ser jutjat per l'Audiència de Barcelona i va durar més de 8 mesos. Els pitjors parats van ser el màxim responsable de la Inspecció d'Hisenda de Catalunya, Josep Maria Huguet, i els inspectors d'Hisenda, Álvaro Pernas, Manuel Albella i Roger Bergua. El procés també va portar a presó empresaris amb renom de Barcelona, entre ells el constructor i expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, que va morir ara fa només unes setmanes, i el seu fill, Josep Lluís Núñez i Navarro. Escoltem a la presentadora Lídia Heredia als matins a TV3 el 2014, que ens introdueix la condemna de Núñez.
El constructor i expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, i el seu fill han passat la primera nit a la presó de Quatre Camins i han ingressat per complir la pena de 2 anys i 2 mesos pel cas Hisenda, després d'esgotar les vies judicials per evitar la presó. Anem cap a Quatre Camins. Bon dia, Roger. L'entrada de Núñez a la presó es fa efectiva 15 anys després de destapar-se el cas.
Anem amb la següent. La medalla de plata va per... El cas Gürtel. El cas Gürtel se centra en els presumptes entramats que la xarxa de l'empresari Francisco Correa va realitzar entre els anys 1999 i 2005 per obtenir beneficis amb les adjudicacions de contractes públics en diverses comunitats autònomes i ajuntaments governats pel PP. eren recompensats amb regals i comissions. El judici es va portar a l'Audiència Nacional. Tot això va portar a la presó Lluís Bárcenas, el polític del PP López Viejo i l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. A més, va fer perdre la confiança del Congrés a l'expresident Mariano Rajoy, que va perdre el poder després d'una moció de censura presentada per Pedro Sánchez. Escoltem un tros de la comissió d'investigació en què el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, interroga l'exministra María Dolores de Cospedal sobre el cas Gürtel.
¿Cuándo, cómo y por qué se crea la caja B del PP?
El PP no crea ninguna caja B.
Es que no lo digo yo, lo dice un juez.
Un juez se refiere a personas que hacen cosas, no al PP.
Personas que hacen cosas, los catalanes hacemos cosas también, según Rajoy. ¿A qué se refiere exactamente? Cuéntame muy sencillo, ¿los papeles de Bárcenas tienen algo que ver con el Partido Popular?
Los papeles de Bárcenas tienen que ver con Bárcenas.
Entonces, ¿por qué sale usted?
I el més esperat, la medalla d'or, el número 1. El cas Malaya. És el més llarg de la història d'Espanya, ja que va durar 2 anys. Es va jutjar la trama de corrupció urbanística més gran coneguda mai a Espanya. Va ser a l'Audiència Provincial de Màlaga l'any 2005. S'havia destapat un entramat d'associacions que encobria activitats delictives portades a terme, entre d'altres, per dirigents de l'Ajuntament de Marbella. El principal responsable va ser l'exassessor d'urbanisme de l'Ajuntament, Joan Antonio Roca, i els exalcaldes de Marbella, Julián Muñoz i Marisol Llagüe. A més d'Isabel Pantoja, que va passar uns mesos a la presó, una de les condemnades va ser l'extinent alcalde de Marbella, Isabel García Marcos. Escoltem la seva veu en una entrevista a Antena 3 abans de conèixer la sentència.
Isabel, ¿y usted cree que en algún momento se volvería a la cárcel o usted cree que ya definitivamente eso está por ver?
Bueno, si cumple su promesa el señor presidente del tribunal, naturalmente que no. Yo siempre he dicho que soy inocente. Y sí, la justicia respeta las inocencias, ¿no?
Bé, doncs, després d'això, jo crec que el judici per l'1 d'octubre no durarà 2 anys.
No té pinta ni tan sols d'arribar a aquest podi, evidentment simbòlic i de manera simpàtica, això de les medalles, bé, ens referíem a la durada, eh? Són medalles simbòliques. En tot cas, hi ha judicis llargs, certament. Abans parlàvem a micròfon tancat d'aquell dels anys 70 i 80, de l'oli de colza desnaturalitzat, que va matar persones per una comercialització fraudulenta d'oli, com si fos de menjar, però que era un oli... Que no era pel consum humà.
Exacte. Sí, certament.
Hi ha casos de tot tipus, perquè ara sí. Tenim un cas de naturalesa política com el de l'1 d'octubre, però n'hi ha hagut molts a la història.
De tot, per el que ha dit Guadalupe, delicte contra la salut pública, malversacions, apropiacions, de tot.
Sí, sí. A tot. Ens hem referit a Isabel Pantoja perquè va ser molt mediàtica com a parella de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, doncs se li va atribuir alguna responsabilitat, va estar uns mesos a la presó, evidentment, en l'aspecte humà. Vaja, segur que és una dona que ha patit molt i els seus fans encara més, no? Però en tot cas, hem citat també una comissió d'investigació. Aclarim que no era matèria judicial, sinó que era una comissió parlamentària. Però és curiós, no?, els ànims polítics en aquest tipus de judici com estan, no? I en el cas Gürtel, que va provocar la caiguda de Mariano Rajoy del poder, per una sentència que, no ho hem dit, però condemnava d'alguna manera el PP com a partit. I això és el que va fer que Pedro Sánchez presentés la moció.
Sí, però no, el condemnava d'una forma particular.
Sí, no? Sí, no era una condemna com a una persona física.
No, bueno, una persona jurídica també pot ser condemnada. Però no, en aquest sentit, estava condemnada perquè indirectament, sense... que ho sapigués, s'havia beneficiat del resultat econòmic d'aquestes accions fraudulentes.
Això, si no recordo malament, també va passar amb el cas del senyor Millet, el cas Palau, amb la Convergència. Però llavors és, com diu el Toni, responsable civil, però no penal. Responsable civil perquè, d'alguna manera, qualsevol delicte que es pugui cometre dintre d'una empresa, aquesta empresa és responsable civil. El que no vol dir és que sigui responsable per als fets, no?
Diguéssim, exacte. Clar. Sinó per haver-se aprofitat indirectament dels diners que s'havien manllevat.
És important separar, referir-nos al cas Gürtel, el que va ser el procés judicial, del que va ser la moció de censura. Si un candidat es presenta i aconsegueix una majoria, aquí no hi ha res a dir.
Bueno,
no?
Ho va aprofitar així el senyor Sánchez, però sí, sí.
Molt bé. Ara hi haurà eleccions el 28 d'abril, per tant, no ens hi posem més. Però tornant a aquest judici, quines poden ser les claus? S'acabarà abans de les eleccions del 28 d'abril, aquest judici?
Alguns diuen que, que hi ha molta pressa, no sé si és veritat.
El senyor Marchena ho ha dit moltes vegades, que tenen ganes de que s'acabi, de que s'acabi abans. El que passa és que, bueno, clar, sí, depèn una mica de si hi ha tots aquestes parts que ja havien que hem comentat abans, volen fer moltes preguntes als testimonis. No, el fet de que hi hagin molts testimonis no tindria per què ser, diguéssim, motiu perquè fos el judici llarg, sinó és les preguntes que poden fer els testimonis.
De fet, el jutge doncs pot controlar més o menys el temps, però al final qui posa el temps són les parts, no?
Sí.
I de fet, em sembla, avui quantes persones, quants testimonis hi havia avui previstos?
Avui hi havia alguns quants assenyalats, però està declarant només Trapero des del matí fins ara.
Em sembla que he llegit que estaven 6. Avui es volien...
Perdó, i això ja va passar la setmana passada, em
exacte,
sembla, no? Amb el senyor
exacte.
Millo, que es van esperar, o el senyor Pérez de los Cobos.
Ah, exacte, exacte. Per tant, aquí també serà complicat, serà complicat. No seria bo barrejar una cosa amb una altra. Jo crec, està molt barrejat, això no, ningú pot dubtar, sí. Però jo entenc que el president del tribunal intenti, en aquest sentit, acabar la fase oral abans que s'arribi les eleccions.
Amb el judici acabat el 28 d'abril, això pot beneficiar més uns partits que uns altres, creuen vostès? O si fins i tot si el judici continua després? És difícil de saber?
Home, si hi hagués, diguéssim, tot el període electoral amb el judici, jo crec que en principi beneficiaria els partits, podríem dir, independentistes, no? Perquè tenen això, diguéssim, una publicitat
d'aquesta...
Sí.
Llavors.